On gagne, on met le feu et puis on rentre. La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie.
I escoltàvem la família dels Zebdes, amb diversos germans, són d'origen algerià, en aquest cas establerts a Toulouse. Es van constituir fa 25 anys, fins i tot com una plataforma cívica molt activa, doncs, en aquesta important ciutat del sud de França. I res, ara mateix França doncs viu temps convulsos una volta més, una vegada més, sindicats, oposició, diversos moviments de caràcter cívic han sortit als carrers a manifestar-se. Exigeixen la retirada de l'augment de l'edat de jubilació dels 62, atenció, 62 anys, ara mateix a França, en 62 anys, en un principi pots deixar de treballar i ara la volen augmentar fins als 64, d'ara fins al 2030, en aquestos 7 anys, és el punt central de la reforma dels pensions que impulsa doncs, el president Emmanuel Macron. Una majoria àmplia de francesos recolza l'oposició i els sindicats i hi ha diverses manifestacions, hi ha vagues que es van succeint a França. Aquest és el punt d'inici de la nostra conversa que ara mateix tindrem doncs, amb en Marc Bassets. Ell és el corresponsal del País a París i abans ho va ser a Washington. Es va incorporar aquest diari al País el 2014, ara farà 9 anys, després d'haver treballat abans a La Vanguardia i havia estat també sempre fora, Brussel·les, Berlín, Nova York i Washington. Si voleu llegir un llibre d'ell, interessant, Otoño Americano, editorial Elba 2017. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
No, gràcies a tu per acompanyar-nos aquest matí aquí a la gent de Formentera i a Eivissa. Aconseguiran aturar els francesos que surten al carrer aquesta reforma de les pensions de Macron?
No m'atreviria a dir-ho. No, la veritat és que no ho sé. Jo crec que és difícil aturar-la perquè la reforma, la proposta, que és una proposta de llei presentada pel govern francès, ha arribat al Parlament, a l'Assemblea Nacional, i ara, tot i que el carrer i les manifestacions i les vagues representen bueno, una manera de fer pressió, sobretot fer pressió als diputats perquè no votin a favor de la reforma, la cosa ja està en marxa. La qüestió serà veure l'Assemblea Nacional, si els partidaris de la reforma, els partidaris del president Macron, aconsegueixen vots suficients. Tenen un problema. El juny passat va haver eleccions legislatives a França, i el Macron va perdre la majoria absoluta que tenia a l'Assemblea Nacional. Segueix sent el grup macronista, és el que té més diputats, però no arriba a la meitat més un dels diputats i, per tant, està buscant desesperadament vots per arribar a aquesta majoria i poder aprovar aquesta reforma tan impopular.
Clar, mentre l'oposició, els únics que els recolzen una miqueta és la dreta tradicional francesa, que també es juguen, doncs, en fi, popularitat, no?, si donen suport.
Sí, tenen un dilema, perquè com que la reforma és molt impopular i no només entre votants d'esquerra, sinó també entre votants de dretes, els diputats tenen por de que quan tornin als seus districtes bueno, o perdin els vots o els seus votants s'enfadin amb ells, no? I a la pròxima legislativa ja no votin a favor d'ells. D'altra banda, aquesta dreta clàssica, que seria una mica l'equivalent al PP, no? Però imagineu-vos que el PP a Espanya s'hagués convertit en la quarta força al Congrés dels Diputats, a Madrid. No? És una mica el que li ha passat en aquest partit, que era el partit dominant, el partit del Sarkozy, del Jacques Chirac, bueno, el partit històric de França, de la dreta centre-dreta, dreta moderada francesa, que ara ha perdut pes, però segueix tinguent 60, ara dic de memòria, crec que 62 diputats, que són decisius. Clar, el dilema és aquest. D'una banda, saben que és impopular, de l'altra, la reforma de les pensions i pujar l'edat de jubilació dels 62 o 64 anys és una mesura que porten anys reclamant aquesta dreta, no? Llavors, com defenses que t'oposes a una mesura que en realitat és una mesura típica d'aquest partit, no? I aquest és el dilema i així és com està intentant els macronistes, que podríem situar-los al centre, no?, de l'escaquer polític, com els convencen.
Podria ser el punt de no retorn de Macron, o sigui, aquesta... Tu t'ho preguntaves ara fa uns dies, em sembla que era el cap de setmana, en un article on anaves al fons de la qüestió i I d'alguna manera et qüestionaves o preguntaves, o els propis francesos a qui donaves veu parlaven sobre si els francesos tenen un problema amb el treball. Si no és que tinguin un problema amb el treball, és que els agrada molt gaudir doncs, del seu doncs, temps lliure, destinat a l'oci, i que a més, doncs, com hauria de ser normal, veuen doncs, que tinguin doncs, uns 20 anys, després d'haver treballat tota la vida, doncs, per estar doncs, tranquils, i que això és una mica sagrat. Ha anat a tocar, diríem, os, Macron, amb aquesta qüestió?
Sí, sí, ha tocat una fibra sensible a la societat francesa. Jo crec que totes les societats, però la francesa encara més. I el debat sobre la reforma de les pensions, que a priori podíem pensar que era un debat econòmic o demogràfic, perquè la població envelleix, l'esperança de vida augmenta, cada cop hi ha menys persones treballant que puguin pagar per les pensions dels que cada cop són més jubilats. El que era un debat econòmic demogràfic s'ha convertit quasi en un debat existencial, en part ideològic i en part existencial, però en un debat que jo crec que és molt interessant, sobre el treball, la feina. Què significa avui treballar i com hem de treballar? El treball ha de ser una cosa penosa i una càrrega o no? I en aquest sentit, la jubilació s'ha convertit en un símbol, no? Perquè els francesos diuen, per què hem de treballar 2 anys més? Sí, hi ha molts motius econòmics, ens donen moltes raons, però després de treballar tota una vida, i sobretot persones amb feines, clar, aquí es distingeix entre feines, les persones que treballen, jo m'hi puc incloure, amb feines que ni desgasten físicament, ni que a més ens agraden i disfrutem, i persones que treballen amb feines doncs, que no, doncs, que són una càrrega física, que desgasten físicament, i aquí el problema molt sovint en el debat aquest és just, jo crec que és una crítica justa, les persones que tenen carreres molt llargues, que van començar a treballar molt joves, 16, 17, 18, 19 o 20 anys, no? I que aquestes persones sovint fan feines que, si ho recordeu, quan va haver la pandèmia i els confinaments van ser els que van aguantar les nostres societats, i són feines sovint mal pagades, no? Les persones que carreguen càrregues, els transportistes, caixers i caixeres dels supermercats, que tant es van elogiar, i ara resulta que hauran de treballar més anys aquestes persones. Els que van estudiar, tenen estudis, màsters, doctorats, no sé què, i van començar a treballar als 26, 27, 28 anys, bueno, aquests, i que a més tenen bons sous, en general, estic generalitzant, evidentment, però aquestes persones no es veuran tan penalitzades per aquesta reforma com les altres, com les persones amb feines més precàries i amb carreres més llargues. I aquest és una mica un dels debats que ha suscitat aquesta reforma.
A Espanya es veu amb certa, diríem, nostàlgia aquest combat, aquest pols de sindicats, fins i tot al carrer, amb vagues, i les vagues són serioses quan passen a París o a algunes ciutats franceses, perquè aquí tenim l'edat de la jubilació, que s'encamina inexorablement als 67 anys, i també hi ha veus dins, diríem, la dreta patronal, que de vegades deixen anar algun globus sonda, doncs dient que hem d'encara treballar una miqueta més, i bé, ha sigut com un rodet. Aquí, de cop i volta, ens hem trobat en 67 anys de jubilació i ningú ha dit absolutament res.
Sí, és curiós, però no només a Espanya, jo crec que tots els països de l'entorn francès, Alemanya, també són 67 anys. A Itàlia, parlo de memòria, però diria que són 65 o 66. I a França també s'ho pregunten, com és que França... Això provoca aquesta reacció i és tan difícil, i altres països han assumit que no hi ha altre remei que treballar més, això, amb una població que envelleix, amb menys actius per jubilats, i el tema és, bueno, tornem al tema econòmic i demogràfic, com s'haurà de pagar, com es pagaran les pensions en el futur. La solució de Macron és treballant una mica més, 2 anys més, del 62 al 64. I perquè Macron diu no volem altres opcions, no volem pujar impostos, no volem seguir endeutant-nos, perquè França és un país amb molt de dèficit i deute que l'ha de reduir sí o sí, també per les exigències europees, no? I tampoc volem reduir les pensions, i per tant l'única opció que hi ha és treballar una mica més. I això, que altres països més o menys s'ha assumit o no ha provocat aquests debats i aquest psicodrama que provoca a França, doncs, bueno, a França sí. A França és un país on hi ha molta tradició del carrer, de les protestes, causes de les vagues i es torna a demostrar amb aquest tema.
Clar, bé, és el que d'alguna manera et preguntaves tu en aquest article teu, aquest reportatge teu. Clar, els francesos què són? Són lúcids o són irresponsables? O sigui, són valents o són ganduls? O sigui, és molt, molt interessant. Escolta, Marc, l'Enric González, que et va precedir en la corresponsalia a França, comentava que li agradava França perquè la gent llegeix molt i fuma molt. Ho explicava així. I coincideixes? O quins són els dos motius que tu en destacaries?
No ho sé. No tinc admiro molt l'Enric, i crec que va fer unes cròniques que a vegades jo les recupero i les llegeixo sobre França, però no tinc la capacitat de síntesi que té l'Enric. Fumar molt, no ho elogio. Això ho tinc clar. No em sembla una cosa digna d'elogi, però és veritat que sí, que segueixen fumant. Sí. I llegeixen molt. Sí, la literatura, la cultura té un paper central en aquesta societat i un prestigi, no? No hi ha res més prestigiós que la paraula escrita, la literatura, la novel·la, més que qualsevol altre ofici, jo crec. Fins i tot jo ho veig amb el president Macron, no? I amb molts presidents de França, ells no se senten realitzats fins que no escriuen un llibre, no? I el que més prestigi té és ser escriptor, més que ser president, més que qualsevol cosa.
Sí, ho veiem ara amb una enquesta no massa fiable, però es veia, no? Què volien ser els nostres joves, no? I mentre que Espanya, doncs, sortia en aquest cas que volien ser influencers, no? Els nostres adolescents. A França no estic segur si sortia escriptor o enginyer, no me'n recordo, o advocat, però sí, el que és les lletres tenien un paper important. Tu, sí. De fet, ho has incorporat en la teva crònica, en la teva cobertura dels assumptes a França, i sovint m'ho regales, doncs, entrevistes, doncs, a pensadors, sociòlegs, filòsofs, escriptors, etc. Quina figura t'ha impressionat més a l'alta cultura de la intel·lectualitat francesa?
N'hi ha moltes, però a mi m'agrada... Crec que una cosa que m'ha sorprès, vaig arribar a França fa 6 anys, venint dels Estats Units, i amb la idea aquesta, amb un prejudici una mica de que la literatura francesa ja no és el que era, la cultura francesa està bé, però ha entrat en decadència, com tot en general, a Europa i a França en particular, i he descobert i m'ha sorprès que la força de la literatura francesa, encara. I això només cal veure que és un país que en els últims 15 anys ha tingut 3 premis Nobel de literatura, cap altre país n'ha tingut tants.
Okay, no? L'Eclésio, Modiano... Modiano i l'altre?
L'Eclésio. L'Eclésio va tenir, ara no recordo quin any, però han sigut 3 premis Nobel. Hi ha escriptors francesos que cada nova novel·la que publiquen, no només a França, però a molts altres països, Estats Units, Espanya també, és una causa en sensació, no?
Sí, Lévesque.
Michel Houellebecq. Emmanuel Carrer. Llavors, si em dius una persona, un escriptor que admiro i que m'ha agradat tractar-lo i poder-lo entrevistar i xerrar amb ell, doncs potser em quedaria amb Emmanuel Carrer. I els oients que no hagin llegit els seus llibres, les seves novel·les, les recomano.
Sí, jo recomano especialment a Day, també n'he llegit, en aquest cas L'Adversari, que és un... Que segurament és un llibre que d'alguna manera supera a Capote, no? com a nova, com a la no ficció, no? I aquesta, incorporant-se ell mateix com, entre cometes, un personatge més d'aquesta història terrible que va sacsejar a França, com és l'assassinat, doncs, d'un home, doncs, que va assassinar, doncs, la seva família, els seus pares, els seus fills, i després va descobrir que tenia una doble vida que havia tingut durant 20 anys. I sí, és una passada, aquest llibre, o sigui, L'Adversari.
Sí, és extraordinari, extraordinari. Carrer fa literatura de no ficció, no? Fa novel·les, però on tot és real, i on ell, com dius tu, es posa en escena, no? I és, bueno, aquesta altra etiqueta que s'utilitza molt també de l'autoficció, no? Explica, hi ha altres novel·les on explica la seva vida, les seves misèries, d'una manera que t'enganxa, no? I que et fa abocar-te als abismes de la seva existència i, en el fons, de l'existència humana en general.
El vostre diari, El País, doncs, va, diríem, avançar, doncs, aquest seguiment que va fer, doncs, els judicis, doncs, els atemptats a París, a la sala Bataclan i exacte, doncs, que crec que ja s'ha convertit en un llibre a França, però cada 15 dies tenen l'opció, doncs, de veure la seva crònica als tribunals. No sé si també la seguies, tu.
Sí, no vaig seguir de manera tan assídua com el Carrer, que ell hi anava cada dia. Jo havia de cobrir altres coses durant aquell temps, però va ser un judici pels atemptats del 2015 a Bataclan, Estadi de França i les terrasses de París. Va durar 10 mesos, va durar el judici. I va fer unes cròniques molt, molt, molt bones. I el llibre, que crec que sortirà d'aquí poc en català i en castellà, que es diu B13, B-13, que és el divendres 13, que és el dia que va passar. És un llibre que val la pena.
Escolta, precisament sobre aquesta qüestió, tu ets d'educació francòfila, sabies bé el francès abans de viatjar a França?
Sí, sí.
Sí,
Sí.
t'interessava la, diríem, aquesta oferta cultural francesa. Per exemple, ara mateix em ve al cap una entrevista en David Carabén, el cantant de Mishima, que ell es va formar, diríem, acadèmicament, doncs, sembla recordar que era al sud dels Alps, de França, la ciutat de sota els Alps. Bé, ara no em surt el Grenoble. Ell va estudiar a
A
Grenoble
Granada.
i explicava, doncs, com va quedar al·lucinat. Estem parlant de principis dels 90, mitjans dels 90, doncs, amb tota la literatura, doncs, musical, mitòmana, que hi havia a França i que consumien els joves francesos amb revistes, amb publicacions, etc. Tu també vens d'aquí o miraves més el món anglosaxó?
No, jo tinc un vincle biogràfic educatiu en França des de fa molts anys, des de la infància.
Ah, d'acord.
I coneixia la llengua francesa, vaig estudiar periodisme també a França. Em sento molt, molt vinculat a França. I hem mirat també sempre molt la cultura americana i anglesa, evidentment. I vaig passar 10 anys als Estats Units. Però quan vaig tornar, bueno, dic tornar, ja, quan vaig venir a París era com tornar a casa, una mica. Perquè és Europa, perquè quan vens als Estats Units i vius als Estats Units, jo em vaig adonar als Estats Units que era europeu, realment, no? I quan vaig tornar a París era com era tornar a Europa i era tornar culturalment a un país que m'era molt familiar. I que tot i així no pares de descobrir coses noves, el que us deia, fa un moment de la literatura, no? He descobert, tot i que la seguia, tot i que havia llegit aquests autors, quan vens aquí t'adones de la força que té la cultura francesa encara, tot malgré tu, com es diria en francès, a pesar de tot.
A pesar, doncs, tu també ho has explicat, no?, d'algunes polèmiques en relació, doncs, al Goncourt, no?, el premi bueno, el principal premi de literatura francesa, o la Rentrée, no?, que sempre comentes. I coneixem alguns francesos que viuen aquí a Formentera que escolten els podcasts, diríem, de forma assídua, no?, i innegociable, doncs, de la ràdio pública francesa, els de cultura. I encara que visquin aquí, és un país també de ràdio en aquest sentit.
Sí, a mi m'encanten, me n'alegro molt que tinguin seguiment a les illes. Els podcasts de la ràdio pública francesa, de Radio France i de France Culture, que és l'emissora cultural
Sí,
de Radio
sí.
France, sóc un fan absolut. I jo crec que tenen una ràdio que a vegades no se n'adonen, perquè els francesos tenen aquesta tendència també a queixar-se constantment, no? Però tenen una ràdio que és una ràdio pública que per mi és una joia. Jo no em canso mai d'escoltar programes radiofònics culturals de tot tipus a la ràdio francesa.
A França també ha sigut un lloc, doncs, de validació de gent, doncs, sorgida del món de la cultura aquí a l'Estat, no? Recordo que, doncs, que no sabíem, doncs, per exemple, pràcticament qui era Sergio López aquí, i era una autèntica estrella a França, per posar un exemple. O ara, recentment, hem vist, doncs, amb Albert Serra, ningunejat, doncs, als Goya, i és adorat, és estimadíssima a França. O, per exemple, doncs, un altre autor, doncs, que també m'han entrevistat, l'Isaac i la Cuesta, com a director, no?, que la pel·lícula, diríem, més important sobre els atemptats, doncs, a França aquell dia és feta per un autor català, espanyol. O sigui que hi ha hagut sempre aquests vasos comunicants que ha servit França una miqueta per validar fins i tot de vegades els nostres autors, no?
Sí, estic totalment d'acord. És una observació, jo crec, molt, molt encertada. França, la cultura francesa té una capacitat d'absorbir el talent increïble, no? I aquests noms que dius són evidents, però jo sempre penso en això, en Picasso. Fins al punt que els francesos, molts francesos, pensen que Picasso és francès, no? Però és que, clar, Picasso triomfa a França i es comença a fer a Barcelona i... Bueno, a Màlaga, a Barcelona, sobretot, però es fa realment qui és Picasso a França, no? I mai va ser francès, va tenir l'oportunitat d'adoptar la nacionalitat francesa i no la va arribar a tenir mai, no? Però sí, així és. Jo crec que això és la força també de la cultura francesa, detectar el talent i absorbir-lo, no? I l'últim cas aquest que dius de l'Albert Serra és obvi, no? Amb aquest contrast entre les nominacions que té pels Premis Césars a França, els que serien una mica els Goya francesos, i em sembla, ara parlo de memòria, perquè tampoc és la meva
Zero.
especialitat, però
Els
crec que
Goya,
els Goya
zero.
no té cap zero, no? Sí, exacte.
Zero.
Això ja ho diu tot, crec.
Escolta, va, potser a França els irà més, no? Aquest tipus de perfil provocador, no? Diríem,
Sí.
abonats a les votats, no? I a Espanya tenen la pell més fina, no?
No ho sé, però també és que és un país que artísticament detecta les avantguardes, el risc, recompensa el risc, no? La cultura, o sigui, aquí hi ha llibres de literatura, d'alta literatura, molt sofisticats, molt arriscats, molt en el fons minoritaris i difícils, que resulta que tenen un gran èxit de públic, i els veus a totes les llibreries, no? Són bestsellers, no? És curiós, i jo crec que això també forma part de les cultures fortes, no? La capacitat de, bueno, combinar la cultura popular, perquè la cultura popular francesa és molt, molt interessant també, però amb l'alta cultura i la cultura avantguardista i més arriscada, no?
Pensava també en aquesta mena doncs, de gent de la cultura que ha sigut d'alguna manera, entre cometes, segrestada per França. Recordava Victor Abril quan era més petit, que pensava, no, no, ja aquesta s'ha quedat a viure allà, aquesta m'ho l'han pres. No, però
Sí.
altres... No sé, et volia preguntar, jo sempre tinc la sensació que França mos porta com una dècada d'avantatge en qüestions de caràcter social, o sigui, quan a França doncs, ja hi havia problemes doncs, amb barriades, no? Tot se'ns va caure una miqueta la bena als ulls, sobretot a 2005, crec recordar, la primera revolta dels banlieues, però abans doncs, havíem vist pel·lícules com la Heine, no? Com l'Odi, no?
Sí.
Que ja ho anticipaven. I aquí tot això comença a ser aquesta cultura, aquesta urbanitat, aquesta, diríem, centralitat del que és la barriada a grans ciutats com a d'Espanya, comença a ser un fenomen relativament nou, no? I a França està com... ho hem vist. És un exemple per dir, tu també creus que socialment mos porta una generació d'avantatge per lo bo i per lo dolent?
No ho sé, això no ho sé, no ho tinc clar. És a dir, jo crec que els problemes de les barriades franceses són molt particulars de França i no que és una qüestió cultural, ètnica, que ve del colonialisme, no? Perquè les banlieues, que són els extraradis, els barris de les barriades, dels afores de les ciutats, hi viu molta gent que ve de l'immigració i molts venen d'Algèria, on va haver-hi la guerra d'independència. I crec que França en aquest sentit, té unes particularitats molt complicades i que realment és un dels problemes greus que té aquest país, no? La integració, ja no són els immigrants, són els fills, són els nets dels immigrants, són francesos, no? Però segueix havent-hi una mica aquest gueto, a la vegada discriminació, després hi ha l'islamisme que treballa molt, evidentment negativament, en aquests barris i se n'aprofita. Hi ha problemes molt específics francesos. Socialment, a mi aniré una mica a la contra del que has dit, eh? No és exactament el mateix, però jo veig que en alguns aspectes Espanya és una ciutat més moderna que França.
Sí, eh?
En qüestió de drets, per exemple, no?
Home, ens
I a mi em
agrada...
sobta molt, i una cosa que em sorprèn a França, i que veig que hi ha debats que hi ha a Espanya i que aquí no arriba, no? Tot el debat de la igualtat de gènere, dels nous drets per les dones, pels
Eutanàsia...
sexuals, eutanàsia també, tot això a França està molt endarrerida respecte a Espanya. El matrimoni homosexual es va aprovar 10 anys abans a Espanya que a França, per exemple. I a França va ser molt difícil. Va haver-hi unes manifestacions dels tradicionalistes de la dreta catòlica massives. Jo encara no hi era, eh? Però això va passar el 2010, 2011. No, perdó, 2012-2013, però va haver-hi una gran resistència a al matrimoni homosexual que es va acabar aprovant, però molt més tard que Espanya. Tiro més enrere, la pena de mort es va abolir abans a Espanya que a França. A França es va abolir l'any 81. A Espanya, quan amb la Constitució del 78, ja no tenia pena de mort, no? Això per dir que, o sigui, que a França tenim aquesta imatge del país, que ho és, el país dels drets humans, de la Revolució Francesa, etc etc, però amb alguns avenços socials i de drets arriba més tard que un país com Espanya. Potser perquè Espanya és una democràcia més jove i, no ho sé, a vegades, sí, més jove, més innovadora, més audaç en aquestes qüestions.
En aquest cas, clar, aquesta tensió entre el tradicional i diríem la progressia en àmbits que alguns doncs volen menys tenir, no? Amb això de l'esquerra woke que es fa servir ara doncs per desprestigiar doncs aquesta mena doncs de progressos en àmbits com deies tu, de la igualtat, etc. Però hi ha altres qüestions més també sensibles, per exemple, doncs a qüestions com subsidis, qüestions com els permisos doncs de paternitat, maternitat que ens passen la mà per la cara o no.
Sí, a qüestió social, si parlem de social d'això, de l'estat del benestar, sí. Sí, l'estat del benestar francès és molt més fort que l'espanyol, però és que és molt més fort que segurament que el de qualsevol altre país, excepte potser Dinamarca i Noruega, no ho sé, ho dic per dir, és un dels països on hi ha més protecció social, on es gasta, l'estat gasta més diners en ajuts, en subsidis, en l'estat del benestar, i aquest és un dels debats, potser tornant a l'inici de la conversa, no? Que també hi ha ara respecte a la reforma de les pensions, no? Perquè els que s'hi oposen diuen que el Macron està acabant amb l'estat del benestar i el Macron diu no, al contrari, si no faig la reforma de les pensions, el nostre estat del benestar perillarà.
Teníem, allà anem acabant, Marc, que hem vist recentment, doncs, hem anat sempre molt darrere doncs, del cine francès, no? Aquí doncs s'anava a Perpinyà doncs, a veure pel·lícules no només franceses, sinó pel·lícules que ens podien estrenar a França, però després tot el que és el cinema social i de barriades, ara penso, i n'han sortit diverses que posen el focus doncs, a les barriades, per exemple, amb aquesta pel·lícula Les Miserables, no?
Sí.
Que és una pel·lícula doncs, que retrata molt bé el que és la vida a la banlieue, en aquest cas de París, però també hi ha hagut altres centrades doncs, a Marsella. La retraten fidelment? Tinc una amiga francesa que diu, hòstia, vaig estar vivint uns anys a Marsella i quan vaig anar a Barcelona per fi em vaig sentir segura a Barcelona, que també, en fi, que també hi passen coses, no? Però retraten fidelment, dignament, aquesta realitat, diríem, que per nosaltres mos pareix doncs, que parlin de Mart, de les barriades franceses?
Sí, no. O sigui, són pel·lícules, són ficcions. Els mateixos directors d'aquestes pel·lícules, ha citat Els Miserables, es pot citar aquesta de Marsella, imagino sí. Que et referies a Bac Nord.
Sí, Bac Nord, aquesta dels policies, que és policies. És una guerra, allò. Sí.
És una guerra. Jo crec que hi ha un punt d'exageració, però també hi ha un punt de realitat. És a dir, que hi ha molts problemes greus a les banlieues, hi ha problema... esmentava fa un moment de l'islamisme, hi ha el problema del tràfic de drogues, hi ha el problema de la marginació, que algunes d'aquestes d'aquestes barriades són guetos, hi ha el problema de la violència policial, que retrata Els Miserables. No? Jo veig les ficcions, tant les pel·lícules com també les novel·les, a vegades exagerant o posant el focus en una part de la realitat, detecten els malestars d'una societat, no? Hi ha una pel·lícula que crec que està a Netflix, que es diu Atena, que és l'última que ha sortit sobre les barriades, que és una pel·lícula impactant. És d'aquelles pel·lícules que la comences a veure i no et quedes paralitzat al sofà perquè no pots moure't. I és una pel·lícula molt violenta, de guerra civil. Realment aquesta pel·lícula sí, és com una mena de...
Del Fidan Costa Gabres, no?
Fidan Costa Gabres. Sí,
jo diria que també passa a Marsella, no?
No, no, passa a París. Bueno, París,
passa a París.
A l'extraradi de París. De fet, vaig anar al barri, uns dies després de veure-la, vaig anar al barri on l'havien rodat. I està a prop de París. A Évry, a la ciutat, al poble, que era l'alcalde del Manuel Valls, per cert.
Hi ha un punt com nihilista en tota la trama al final, o sigui, amb la mort del protagonista, bueno, en fi, no diguem res, però...
Sí, ha sigut molt criticada aquesta pel·lícula i algunes crítiques tenen raó perquè França no està en guerra civil, ni hi haurà una guerra civil a França, però la pel·lícula reflecteix aquesta tensió i aquest temor que hi ha a la societat francesa de que això esclati en algun moment, no?
Mm. Bé, de fet, escoltàvem, per donar-te la benvinguda, no sé si els has arribat a escoltar, el Zebda, que era aquesta banda de Toulouse, que són precisament aquests algerians, o d'origen algerià, nascuts a França, que són els que van xiular, diríem, a l'himne francès, que és una cosa, doncs, que això, a més, això va passar, jo diria que a finals dels 90, o sigui, ja fa un munt d'anys, amb Chirac indignat al palc, no? Aquest conèixer que realment hi han francesos que van naixent a França ara avui i que no se senten francesos, que això és com costa d'acceptar, no?
Sí. Això provoca, és un dels problemes que té França i provoca un trauma per molts francesos i és un i reflecteix aquest problema, el problema de la integració a la vegada i de la marginació. Mm. I quan l'última dècada que va haver aquests atemptats islamistes tan sagnants i tan horribles, alguns d'aquests terroristes eren nanos francesos, educats a l'escola francesa, a l'escola pública. Molts francesos van anar a Síria a lluitar amb l'estat islàmic. Això, clar, això provoca una reflexió i un autoexamen i una inquietud en aquest país molt forta. I el llibre de l'Emmanuel Carrer, és a dir, les cròniques que va publicar El País sobre el judici dels atemptats, i el llibre toquen en part aquest tema. És molt interessant aquest llibre també perquè aborda, i de la manera que ho fa el Carrer, que és directament i sense tallar-se ni un pèl, aquestes qüestions.
L'extrema dreta no es pot analitzar de la mateixa manera a França i a Espanya, o sigui, Le Pen o Zemmour són molt diferents que el Vox que tenim aquí?
No sé si són molt diferents. En algunes coses són diferents, en altres no són diferents. Primer, hi ha una diferència que no hem tocat fins ara, però és essencial i també jo crec que és un problema que França té, que és que és el país d'Europa on l'extrem, moment d'Europa occidental, on l'extrema dreta és més forta. La Marine Le Pen ha arribat ja dues vegades a la segona volta de les eleccions presidencials. A les últimes, el passat maig, va treure més de 13 milions de vots, un 42% de vots. Va guanyar Macron, però és a dir, és el primer partit de l'oposició, sens dubte, actualment a França, a l'extrema dreta, de Marine Le Pen. Aquesta és una gran diferència amb Espanya. Espanya encara no té una extrema dreta o no té una extrema dreta tan forta. Després hi ha matisos, és a dir, Marine Le Pen té una ideologia... Ella diu, jo no sóc d'esquerres ni de dretes, no? Som del poble. Jo defenso els de... Té una ideologia populista. Jo defenso els de baix contra els de dalt. Llavors, per exemple, en polítiques econòmiques i socials, com a mínim en aparença, perquè després quan es mira la lletra petita no són tan així, però quasi semblarien, quan la retòrica, com a mínim, de la Marine Le Pen econòmica i social, és quasi d'esquerres, no? I és defensar el model social francès. I per defensar-lo, una cosa que amenaça, això segons Le Pen, no ho dic jo, òbviament, però segons Le Pen, el que amenaça, una cosa que amenaça el model social francès és la immigració, no? Perquè si els immigrants venen i es queden amb els subsidis, els francesos no els tindran. Ho resumeixo una mica de manera una mica sintètica, no? però és aquesta la idea. Llavors, política immigratòria molt de dretes, extrema dreta, política social... pot semblar, en aparença, que sigui fins i tot d'esquerres, tot i que jo crec que no ho és. Però jo crec que això és una diferència clara amb Vox. El Zemmour, que és aquest tertulià, assagista, intel·lectual, que es va presentar a les últimes eleccions, aquest sí que s'assembla més al Vox perquè assumeix més la posició clàssica de l'extrema dreta tradicional. Mira, per tornar al tema que parlàvem fa un moment, la Marine Le Pen no es va manifestar contra el matrimoni homosexual. Ella el defensa, per exemple. Fa poc hi ha hagut... Bueno, ella defensa també el dret a l'avortament, no? Són coses que la diferencien de Vox perquè té un to més populista, podríem dir-ho.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Marc. Escolta, Formentera i Eivissa, sobretot Formentera, està molt de moda entre els francesos. Aquí no només hi ha una... Hi ha hagut una vinguda de turistes francesos ja molt consolidada des de fa 50, 60 anys aquí, i a més algunes zones concretes de Formentera, i els últims anys ha seguit augmentat a mesura doncs, que han anat baixant, i també italians, i han augmentat espanyols, també els francesos han tornat a venir més, i a més estan comprant a Formentera, estan comprant molt a Menorca, i estan comprant també aquí a Formentera i a Eivissa, sobretot a Formentera, no només francesos, també belgues i suïssos, món francòfon. Se'n parla? Has sentit mai a parlar tu de Formentera i Eivissa? Entre amics teus francesos?
Sí, no coneixia aquesta dada, però sí que ja als francesos els agrada molt.
A Menorca estan preocupadíssims, perquè França, França els està comprant, sí, ja. O sigui, els menorquins l'estan venent i els francesos la compren.
Escolta... No, Formentera, com diuen, sí, he sentit molts francesos que hi van, que els agrada. I ara, si em permets, recordo que hi ha un parell de llibres del Carrer que ell en parla. Com que ell sempre explica la seva vida, què fa amb la seva dona, la família, les nòvies, etcètera. En alguna va parlar que ha anat a Formentera, i a l'última, Yoga, crec, ara parlo de memòria, però diria que acaba amb una escena a Menorca. Ell d'excursió de vacances a Menorca.
Molt bé. Escolta, i tu ja ho coneixes, Formentera, o no?
Sí, ho conec, i he estat una vegada, un parell de dies. No ho conec bé, i he estat, sempre puc dir que hi he estat.
Toca tornar-hi fora de temporada o en els extrems de temporada, que encara t'agradarà més. Per cert, abans d'ahir ens entrevistàvem a l'Enric Juliana i li vàrem dir, escolta, Enric, el dijous entrevistem en Marc Bassets. Diu, ah, sí, el conec. Dic, què li preguntaries? I ens va dir, França, ara qui i què? O ara què i qui? Què li respondries?
Ui, quina pregunta més difícil. Sí. Ara, qui i què? Suposo que es referia a la política,
sí,
no?
Sí, bueno, ens ho va deixar així. Ara, què i qui? Li van dir, què li preguntaries a en Marc Bassets? Ens va dir, França, ara, què i qui? Suposo que sí, que referia
sí,
a la política.
Sí, és una bona pregunta, però no tinc la resposta, però és la pregunta clau dels pròxims anys, perquè l'Emmanuel Macron està començant el segon mandat, només no es pot tornar a presentar, el 2027 hi ha noves eleccions, no hi ha partits de... La seva oposició, és, com deia fa un moment, és la Marine Le Pen, és l'extrema dreta, no hi ha cap partit fort moderat d'oposició, i per tant és Macron o la incògnita, o l'extrema dreta, o un partit d'esquerra d'estil Podemos, que és el del Mélenchon, sí. I per tant, ara, qui o què, no ho sé, però sí que hi ha una gran incògnita i una boira a la política francesa, perquè després de Macron no sabem què passarà i no sabem què pot deixar Macron. A mi a vegades em recordo una mica l'Obama, que era un president molt elogiat, brillant, intel·lectualment brillant com el Macron, però i després d'Obama, què va arribar? Donald Trump.
Ai, ai, ai. Marc Bassets, moltíssimes gràcies, t'hem exprimit molt, disculpa'ns.
Un plaer.
I res, ja t'ho pagarem si vens mai aquí a Formentera, te convidarem a un bon sopar mariner. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Salut.